els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obre Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obre Cartes, amb Joan Trias.
Hola, què tal? Sigueu molt benvinguts a un nou Obre Cartes, a un nou programa sobre cartes i sobre els seus personatges, sobretot sobre els personatges que escriuen aquestes cartes. Salutacions cordials de l'equip que fa possible aquest programa, com sempre, en Jordi Carretero, al control tècnic i a la direcció d'aquest programa, a la producció Ferran Capdevila, Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular, i qui els parla, Joan Trias. Avui volem tractar un tema a Ràdio Estel, a l'Obre Cartes de Ràdio Estel, una mica peculiar. El tema dels criminals, dels delinqüents, de la gent que ha assassinat. És per això que, primer de tot, ens situem al 1888, a Londres, en una Londres fosca, i molts de vosaltres ja tindran al cap Jack. Jack the Ripper, en anglès. Jack l'Esbudellador, un dels clàssics mites del món de l'assassinat. En parlarem primer de tot amb ell, amb qui hem convidat avui a l'estudi. Ell és Antonio Andrés Puello, ell és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i director del Màster en Psicologia Criminal. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Primer de tot, volíem parlar sobre Jack l'Esbudellador, però dèiem que farem un programa tractant criminals, assassins. I la primera pregunta que ens ve a tots al cap, i ara em dirà com a psicòleg, bueno, això és una pregunta llarguíssima de respondre, s'ha d'estar sonat per fer això?
No necessàriament.
Sonat és una mala paraula, usar?
Des de luego, sí. Normalment hauríem de parlar d'una persona amb un trastorn mental. I el problema del trastorn mental és que és molt heterogeni, molt variat i de diferents nivells de grau. Per tant, normalment el que trobem és que la gent que comet assassinat, hi ha alguns casos especials com el cas que avui parlarem, però en general els assassins no són persones que tinguin un trastorn mental. La majoria de persones que tenen trastorn mental no cometen assassinats. Però sí que és veritat que en alguns casos i en alguns moments hi ha alteracions mentals variades que afecten els assassins i que això és molt rellevant des del punt de vista judicial perquè històricament això fa referència a la seva responsabilitat penal. Normalment quan una persona té una alteració mental greu com és una psicosi, un trastorn d'aquesta naturalesa, normalment si han comès un delicte no se'ls considera responsables d'aquest delicte i això doncs, ha sigut un gran avanç des del punt de vista humanitari perquè realment són persones que no controlen els seus actes. I això és molt important. Però la imatge de que les persones boges són molt violentes o són capaces de cometre aquests delictes és una imatge una mica sobreestimada. No és que no passi, però ni amb la freqüència ni amb la rutina com pot pensar.
Em deia, s'ha de tenir una malaltia mental, però no té per què tenir una malaltia mental. Si més no, s'ha d'empatitzar molt poc amb la víctima per poder-ho fer, entenc.
No només empatitzar o deixar d'empatitzar, naturalment que pel fet de cometre un delicte en condicions, diguem-ne, fredes, sense que en el mig hi hagi una alteració emocional intensa derivada de la por, de la depressió o d'una baralla, normalment el que s'ha de tenir és un convenciment. Això és molt important, de que amb aquella acció, amb treure la vida d'una altra persona, es resol un problema o s'acaba una revenja. Té que haver una motivació profunda que, en el fons, és bàsicament la que veiem en els casos més d'assassinats freds, planificats. És diferent quan al mig d'una baralla doncs hi ha el resultat de mort. Per això, de moltes vegades, els jutges han de debatre's entre l'assassinat i l'homicidi. No? En l'assassinat hi ha una planificació, hi ha una intenció de treure la vida, encara que no s'acabi traient la vida de la víctima. De vegades hi ha condemnes per intent d'assassinat. En canvi, l'homicidi, no l'homicidi en presència, sinó l'homicidi, moltes vegades s'entén que hi ha hagut un resultat de mort, però que probablement la intenció no tenia unes arrels profundes que en el temps han anat aniant en la persona, però sí que és veritat que molts assassins entenen que allò que han fet ho havien de fer. i no sempre respon a una alteració mental, no? O una obsessió o un deliri, sinó simplement un convenciment profund que porta a les persones a fer actes que de vegades considerem molt irracionals, però que aquesta persona ha funcionat amb la raó.
Com dèiem, avui tractarem primer de tot a Jacques l'Esbudellador, una persona que va matar 5 persones, presumiblement. Ningú sap qui és fins a dia d'avui, encara no se sap qui hi ha darrere de la persona de Jacques l'Esbudellador. Sigui com sigui, professor, qui hi ha d'haver darrere d'una persona que no només sembla que comet un crim a una persona, no sabem ben bé si a l'atzar, sinó 5 crims a l'atzar?
El cas de Jacques l'Esbudellador, doncs, com és obvi, ha sigut objecte d'un gran anàlisi, de moltes especulacions, de les quals el que sí tenim, sembla que bastant clar, que són 5 víctimes. Uh-huh. Sembla ser que una d'elles no està clar si va ser el mateix autor, però sembla ser que els altres sí. I correspondria a el que en criminologia es diu un assassinat en sèrie. Aquest assassinat en sèrie s'ha fet sobre una població molt particular, que en aquest cas són prostitutes, persones que tenen una enorme vulnerabilitat. Però té alguns components que atribuiríem a l'autor un nivell elevat de sadisme. No només hi ha una voluntat de matar, sinó una voluntat d'impressionar, o si més no, de que la persona que comés aquest delicte, en el moment que ho feia, en treia una satisfacció especialment rellevant. Per això diríem que no només és un assassinat probablement atribuït a un psicòpata, probablement, però a més un psicòpata amb un component sàdic molt rellevant. De tal manera que si fos veritat que és una persona única, podríem fer-lo anàlega a altres casos que s'han descobert en la història. Per exemple, abans parlàvem de Ted Bundy, que sense que tingui uns components tan sàdics en les seves accions, en va matar bastantes més noies que no pas ja que l'Esbudellador. Aquesta és una primera reflexió. Realment, si es descobrís qui era, els psicòlegs podríem aprofundir i explicar més coses, perquè l'autoria s'ha atribuït a gent molt variada, molt diversa. El que sí que és veritat és que molts casos d'assassinats en sèrie es fan sobre poblacions que són especialment vulnerables. Perquè són persones que estan en situacions, tant perquè elles es col·loquen com perquè les busquin, els assassins, que coincideixen, diguem-ne, la necessitat i el recurs, perquè les prostitutes s'exposen d'una manera molt intensa a ser víctimes de violència, i també són persones sobre les quals ningú reclamarà un estudi intens per descobrir l'autor.
Jacques l'Esbudellador, en les seves cartes, ara veurem com escrivia, de quina manera relatava, però se'l coneix per la seva certa ironia a l'hora d'escriure. Darrere d'un assassí, i també m'ho explicava això una mica, però vull aprofundir-hi sobre això, també hi pot haver una persona normal, una persona irònica, una persona corrent?
A veure, la resposta a la pregunta textual és sí, però és que ja que l'Esbudellador no és un assassí normal. És a dir, quan parlem d'assassinats normals, el que volem dir sobretot és, entenc jo, que són situacions de la vida quotidiana, fets esporàdics. Per exemple, un assassí normal no és un assassí en sèrie, ni és algú que treballa per la màfia assassinant altres persones, no? Sinó és algú que, com passa desgraciadament amb alguns fets de violència de gènere, no? Una persona que té una vida relativament normal i que un dia decideix matar la seva dona. Però no és un individu amb un historial delictiu, ni amb una patologia greu. Bé, en aquests casos, les persones normals poden cometre assassinats. De fet, si analitzem la història recent de la crisi social i política de Iugoslàvia, en veurem molts que van fer coses horribles i que simplement eren cuiners o inclús psiquiatres o persones d'una vida normal. No és incompatible tenir una vida normal i cometre un assassinat. Cal tenir el convenciment o que el context et porti a una situació on creguis que la solució és això, no? De vegades atenem a, parricidis, a un noi o un jove de la família decideix matar a la seva mare, que és gran, o el seu pare, per temes de patrimoni, per temes d'herències. Així que no és incompatible.
Anem a escoltar aquestes 4 cartes que ens deixava Jacques l'Esbudellador i que sonen així.
Benvolgut, comissari.
Constantment escolto que la policia m'ha enganxat, però que encara no m'agafaran. M'he rigut quan semblen tan llestos i diuen que estan al darrere de la pista correcta. Aquest acudit sobre el mandil de cuir em va fer pata de riure. Ho diu les putes i no deixaré d'esbudellar, fins que em farti. L'últim va ser un treball grandiós. No li vaig donar temps a la senyora ni per cridar. Com m'atraparan ara? M'encanta la meva feina i vull començar de nou, si tinc l'oportunitat. Aviat sentiran parlar de mi i dels meus divertits jocs. Vaig guardar una mica de la substància vermella en una ampolla de cervesa de gingebre per escriure. Però es va posar tan espessa com la cua i no vaig poder utilitzar-la. La tinta vermella servirà igual, espero. En el proper treball li tallaré les orelles a la dama i les enviaré a la policia per divertir-me. Guardin aquesta carta en secret fins que hagi fet una mica més de feina i després publiquen-la sense embuts. El meu ganivet és tan bonic i afilat que voldria pujar-me a treballar ara mateix si tinc l'ocasió. Bona sort. Sincerament seu, Jack l'Esbudellador. No es molestin si els dono el meu nom professional. No estava prou bé per enviar això abans d'emportar-me tota la tinta vermella de les mans. Maleïda sigui. No hi ha hagut sort encara. Ara diuen que sóc metge.
I una vegada escoltada la primera carta, així era com escrivia Jack l'Esbudellador les seves iròniques cartes cap a la policia, així sona la segona.
Quan hi vaig passar la dada, no ho vaig fer en clau, estimat comissari. Demà tindrà notícies sobre el treball del bo d'en Jack. Aquesta vegada, un doble esdeveniment. La primera d'elles va cridar una mica i no vaig poder acabar a temps. No vaig tenir temps de treure-li les orelles per la policia. Gràcies per no haver divulgat la meva última carta fins que em vaig posar a treballar de nou. Jack l'Esbudellador.
Seguim escoltant cartes de qui va ser Jack l'Esbudellador, de qui va sembrar el terror als carrers de Londres el 1888. La tercera carta és aquesta.
Des de l'infern, Mr. Lusk. Senyor, us envio la meitat del ronyó que vaig prendre d'una dona. La vaig guardar per a vosaltres. L'altra peça la vaig fregir i me la vaig menjar. Va ser molt agradable. Potser us enviï el ganivet ple de sang que vaig treure, sempre que espereu una mica més. Jack, el desmudellador. Atrapeu-me quan podeu, Mr. Lusk.
I escoltem, per últim, la quarta carta de Jack l'Esbudellador. Una quarta carta polèmica. És la carta que no sabem del tot, del cert, si va escriure ell o no.
Vell comissari, tenia raó. Era el ronyó esquerre el que anava a operar una altra vegada a prop del seu hospital. Just quan anava a treure el meu ganivet al llarg de la seva gola sanguinolenta, els porcs dels policies van espatllar el joc. Però suposo que estaré ben aviat de nou a la feina i li enviaré una mica d'interiors. Jack l'Esbudellador ha vist el diable amb el seu microscopi i escalpel, un cop d'ull a un ronyó amb un costat cuit.
L'Obrecartes, un programa de cartes.
Doncs aquestes eren les quatre cartes que coneixíem de Jack l'Esbudellador. Si li sembla, professor, anem a escoltar Francina d'Alzina. Ella és grafòloga i ens, a través de la lletra de Jack ens descriu una mica la seva personalitat.
L'Obrecartes.
Doncs un dia més a l'Obrecartes que volem analitzar la lletra del nostre personatge d'avui, de Jack l'Esbudellador. I per fer-ho, com sempre, hi comptem amb la nostra col·laboradora habitual de l'Obrecartes, també d'aquesta casa de Ràdio Estel, la grafòloga Francina Alzina. Què tal? Com estàs?
Hola, doncs molt bé, aquí, amb vosaltres, que sempre és un plaer.
Si hem de diagnosticar una mica per la lletra, per la signatura, com era una ment recargolada, per dir-ho així, com la de Jack l'Esbudellador, què en podem extreure?
Mira, més que per la signatura, per tot el conjunt del seu escrit. Uh-huh. I el que li dominava amb ell, més que també ser recargolat, era la seva càrrega d'agressivitat. Era una persona que tenia grans dificultats a controlar tot el que era la seva part instintiva i agressiva. Si nosaltres tenim el text al davant, veurem que hi ha com uns traços molt marcats de tinta. També tenim en compte que en aquella època escrivien, no sé si amb ploma de ganso ja no, però d'aquelles plomilles que a la que repenjaven deixaven anar molta més tinta. Però precisament, no? A la repenjada deixaven anar tanta força que tot el que és el traç vertical, que a més aquest, que és el que correspon a la part instintiva, aquest invadeix la línia de sota. Per tant, és tan llarg que el que et diu és aquesta dificultat de controlar la seva part d'instint, no? El seu pronto. Però, a part de tot, també l'invadir t'està dient que no respectava per res els que hi havia a sota, o sigui, en els altres. Llavors, tot aquest és molt espontani, però veiem que hi ha tota una gran desigualtat, tant de forma com de mida. O sigui, és una observació més per dir la manca de control que aquest personatge tenia sobre el seu instint.
Podem dir que les quatre cartes que estem tractant avui de Jacques Baudelaire podrien haver estat escrites per la mateixa persona?
N'hi ha una que et fa dubtar una mica perquè és com a molt més controlada. I el nom és com a molt clar i no té aquest descontrol que tenen les altres tres. O sigui, n'hi ha tres que perfectament pot ser de la mateixa mà, perquè té un descontrol similar, per dir-ho així, i el que jo deia ara d'aquesta zona inferior que t'invadeix molt més, que el traç vertical és molt més profund, es correspon, tot i que amb dos veig que és el mateix, s'ha repartit. De fet, serien tres de diferents, perquè n'hi ha dos que és el mateix text. Però hi ha un altre que està tot com a molt més controlat i deixa molt més espai entre línies, i la zona inferior no està tan desproporcionada. A mi aquesta em faria dubtar molt de que fos d'ell mateix. O podria ser de la mateixa persona d'una època anterior en la qual ell estigués una persona doncs, molt més controlada, que, o sigui, que no visqués amb aquesta bogeria de què va viure, no? De deixar que el seu instint el superés i pogués més que ell.
De fet, un dels mites del mateix Jacques Baudelaire deia que les seves cartes no havien estat sempre escrites per la mateixa persona, i gràcies al teu anàlisi doncs avui podem intuir que més que un mite podria ser una realitat. Franzina Alsina, un cop més, gràcies per ajudar-nos, grafòloga i col·laboradora d'aquesta casa. Fins una altra.
Fins una altra. Que vagi molt bé, petons.
Antonio Andrés Puello, director de màster en psicologia criminal, catedràtic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. No sé si estaria d'acord amb Franzina Alsina a l'hora d'assegurar que potser Jacques Baudelaire era una persona, evidentment, molt violenta, però que mirava els altres amb superioritat, inclús superioritat moral.
Per dir-ho amablement, amb la cal·ligrafia hi ha dues coses diferents. Una és l'anàlisi topogràfic per identificar si és la mateixa persona, o l'altra és tota l'especulació que la meva companya ha fet i que està molt bé en aquest context. Jo no em queda més que dir que inclús la pròpia terminologia no és pròpia de parlar de psicologia de la personalitat. La psicologia de la personalitat és una disciplina complicada, té un coneixement limitat, però hi ha coses com el tema de l'instint, el control, que són categories que no fem servir mai. És a dir, nosaltres ens basem en una anàlisi més o menys rigorós. En el cas de Jacques Baudelaire, a més, tenim l'afegit que no sabem qui és. I jo dubto de que se sàpiga, per tant, és molt difícil. La recerca ha demostrat que quan tu vols analitzar la personalitat d'algú pels seus escrits, et pots basar, no parlo de la cal·ligrafia que identifica, que té que veure amb els peritatges, que això és una disciplina ben establerta, no? O sigui, sobre la mateixa mà, escrit o no, sinó sobre la forma i el contingut. És a dir, els anàlisis del contingut de les cartes té un sentit perquè, d'alguna manera, expressen valors, creències, comportaments, i això influeix. Si escriu en línies superiors, llargues, curtes, tot això forma part d'una producció artística molt interessant, però res més. I ho dic perquè probablement moltes especulacions que es fan són difícils de garantir. Clar, normalment fem una anàlisi d'unes cartes quan sabem qui és l'autor i el que ha fet, però probablement si donéssim aquestes cartes al format sense el contingut a diferents cal·lígrafs ho podíem atribuir, això s'ha fet, a diferents personalitats. A més, les persones no fan assassinats perquè són d'una manera determinada. Uh-huh. Abans dèiem que qualsevol pot cometre un delicte i un assassinat, el que ha d'haver és el convenciment, i és veritat que la majoria de persones tenen capacitat de fer-ho, perquè pots pensar que és una bona solució, bueno, per un determinat fet, no? I no tenir suficient regulació moral o decisió per no fer-lo. És una mala idea associar la manera de ser amb la manera de cometre un delicte. Uh-huh. Delinqüents hi ha de tota mena, delinqüents que han sigut magnífiques persones, unes altres que són horribles...
Això és el que li preguntava abans, eh? si podia haver. I evidentment, em responia que sí. Anem amb un altre dels delinqüents famosos per la història. Viatgem en el temps cap a l'any 1969... una sèrie d'assassinats creant cert pavor, molt pavor, de fet, a Estats Units. Una sèrie d'assassinats inspirats i motivats per qui va ser Charles Manson. Per cert, que va escriure una carta així.
Per a Marilyn Manson. M'ha portat molt de temps arribar fins on podia tocar a Marilyn Manson. Ara tinc una carta que jugar. Pots mirar dins meu sense ànim de lucre. Adwa. I donar-li a Manson el que creus que es mereix de l'aigua, arbres, aigua i tu. O li pagaré a Manson pel que creus que no es mereix. La música que ha convertit a Manson en el diable Abraxas, i estic segur que voldràs una mica del que tinc reservat. Està molt lluny de l'equilibri, per sobre del bé i del mal, del correcte i l'incorrecte. El que tu no fas és el que jo faré. El que vas fer cantant en solitari i deixar-ho sonar i dir com em va salvar de fer molts passos. No ho necessito. No és una necessitat o un desig. Ballarins, fantasmes, maten junts. I tu estàs en la meva tomba, sans tracker. Corona, corones, coronae. M'has vist sota, tot sobre mi? Són dos camions volcats fent el mateix que SMF000007. Charles Manson.
Recordem que avui estem parlant amb Antonio Andrés Puello. Ell és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i director de màster en Psicologia Criminal. Professor, Charles Manson era boig?
Des de l'1, Charles Manson va patir un trastorn mental crònic molt intens, en fases diferents, però la seva evolució des de molt jovenet va estar permanentment en aquest context del que entendríem per un malalt mental.
Charles Manson, a més, va tenir, com de fet va tenir Jack l'Esbudellador, i això m'agradaria preguntar-li, ho comentàvem abans, tot just abans d'iniciar el programa, com és que aquestes persones han tingut uns certs clubs de fans?
Bàsicament perquè els mitjans de comunicació, sobretot, s'han ocupat de frivolitzar o dulcificar la seva història, perquè realment provoca més interrogant la història dels assassins que de les víctimes. Generalment, quan pensem en aquests individus, no pensem en les víctimes. Bé, perquè, com el cas de Jack l'Esbudellador, eren prostitutes, dones marginals. En canvi, en el cas de Charles Manson, va ser exactament una de les coses que li va donar una gran fama, perquè va induir a la comissió d'un delicte, d'un assassinat múltiple, de gent molt famosa, molt important, i això va deixar un espai en el context de les mass media. Però, en general, Hollywood i la literatura negra ha recreat molt la imatge d'aquestes persones, donant-los, d'alguna manera, un protagonisme que és el que fa que siguin atractives per alguns col·lectius, que són els que, d'alguna manera, mantenen. Per això que diem clubs de fans, que en els casos assassinats en massa com el de Oslo, que va cometre Breivik recentment, s'ha trobat un referent que ara s'ha repetit a l'atemptat massiu que hi va haver a Nova Zelanda, en aquella
mesquita
musulmana, i a la vegada Breivik, l'autor de la matança d'Utoya, a la vegada havia sigut un seguidor d'un assassí molt famós, un terrorista nord-americà que es diu Luna Bomber, que també va tenir un especial protagonisme en aquest món, diguem-ne, de la criminologia d'aquests casos.
Manson, a més, com vostè em deia, inspirava i motivava aquests assassinats. Per inspirar i motivar aquests assassinats, hi ha d'haver dos malalts mentals, és a dir, un que indueixi l'altre a fer-ho?
Bueno, no necessàriament. Els líders de sectes, com en aquest cas, Charles Manson ha passat per períodes amb greus trastorns mentals i altres períodes en què aquestes malalties no han estat patents. Són el que diem episodis psicòtics i períodes més o menys crònics. Però, bàsicament, la seva personalitat de fons és una personalitat alterada, és un psicòpata líder de secta. Se'n diuen psicòpates carismàtics, que són capaços de subjugar, convèncer, afiliar persones que de vegades tenen altres patologies. Normalment diem trastorns de personalitat, també poden tenir patologies molt greus, i que en un moment determinat va aprofitar un moviment que és el moviment de les comunes, el moviment hippie, en el qual també el consum de drogues tenia un efecte particular, la vida, com ara parlem doncs, de les ocupes, doncs, en aquell moment tenia una especial importància a Califòrnia. Tot aquest conjunt d'elements fan que, quan parlem de Manson, estem parlant realment d'un líder amb una capacitat de seducció molt gran i una capacitat de manipular altres persones per fer delictes d'una gravetat com el que es coneix. De fet, Manson passarà a la història per ser un dels més potents criminals i simplement va ser el que va convèncer altres persones que realitzessin aquests actes.
Doncs, professor, en seguim parlant un altre dia, si li sembla bé, perquè és un tema que dona per moltíssim. Gràcies per acompanyar-nos avui i esbrinar una mica i explicar-nos, si més no, per entendre nosaltres com funciona la ment, com pot funcionar la ment d'un criminal. Professor Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona i director de màster en Psicologia Criminal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
A vostès els esperem al proper Obre Cartes, això sí, amb salutacions cordials, com sempre, del director i el tècnic d'aquest programa, en Jordi Carretero, de Ferran Capdevila a la producció, d'Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular, i qui els ha parlat, Joan Trias. Adéu-siau.
L'Obre Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.